Dos minuts passen d'un quart de sis de la tarda. Obrim aquesta tercera hora del programa i ho fem amb el periodista especialitzat de La Vanguardia en successos i tribunals, Toni Muñoz. Toni, bona tarda.
Bona tarda.
Moltes qüestions a tractar.
Moltes.
Ara ho abordarem, però, com diria el senyor Virgili, anem a pams, pas a pas, i comencem parlant d'un succés que va tenir lloc ahir a la tarda. Diversos agents de la Guàrdia Urbana van disparar un home que els havia atacat amb un ganivet al barri de Bon Pastor de Barcelona. Tenim algun detall més del que és el que va passar?
Bueno, tenim que és això, és a dir, com va iniciar-se i per què els agents, presumptament, van reaccionar de la manera que ho van fer. Això passa ahir a la tarda, la Guàrdia Urbana rep un avís a través del 112 que hi ha una persona que estaria molt alterada, molt agitada a dins del seu domicili, que s'estaria autolesionant amb un ganivet i que també hauria ferit el seu gos. I aleshores doncs, reben aquesta informació els agents de la Guàrdia Urbana i una patrulla es desplaça cap a aquest domicili del carrer Costa Brava del Bon Pastor. La gent que conegui el Bon Pastor doncs, és la zona on està, on hi ha el centre, on hi ha el mercat, doncs un carrer més cap allà, hi ha aquest carrer Costa Brava. En un domicili d'aquest carrer doncs, hi havia aquest senyor que estava molt nerviós, arriba la patrulla i sembla ser que aquest individu s'abraona contra els agents amb la intenció de clavar-los i d'atacar-los amb el ganivet. És aleshores quan els agents, per repel·lir aquest atac, doncs el que fan és utilitzen la seva pistola i efectuen diversos trets. Hi ha unes fonts que ens diuen que van disparar fins a 8 trets i que van impactar 4 al cos, hi ha altres fonts que ens diuen que van ser 2 trets. Bé, aquí ara mateix doncs, hi ha una investigació oberta per part dels Mossos d'Esquadra per veure la congruència i la proporcionalitat d'aquesta mesura, per veure doncs, si efectivament va existir aquest atac i si doncs, l'actuació és correcta. Però el que ens diuen és això, doncs que era aquesta persona que, bé, en un principi aquest avís es va registrar dins la base de dades policial com un intent de suïcidi, és a dir, perquè temien que aquesta persona s'estigués fent mal, no? S'estava autolesionant. I doncs van actuar d'aquesta manera en veure doncs, que aquest no només s'estava intentant lesionar, sinó que també va intentar atacar i lesionar els agents.
I abans de fer servir armes de foc... Hola, què tal, eh?
Hola.
Bona tarda, Marta Gaila.
Bona tarda. No tenen altres mitjans, per exemple, una pistola Taser, o altres mitjans que no provoquin la mort per reduir a una persona que està molt alterada?
Sí, en principi també existeix la pistola Taser, el que hem de veure si aquesta patrulla tenia accés a aquesta pistola, perquè és una pistola doncs, que no la porten tots els agents, vull dir, sempre la porta, doncs, almenys en el cas dels Mossos, en el cas de la Guàrdia Urbana no sé exactament com funciona, però sempre hi ha un cap de torn i s'utilitza en comptades ocasions. En aquest cas doncs, van fer ús de l'arma de foc. Deixa'm dir doncs, que aquesta persona no va morir, és a dir, està en estat crític, però veurem doncs, quina és l'evolució, com evoluciona tot, també la investigació dels Mossos d'Esquadra i també l'expedient intern doncs, que han obert la pròpia unitat d'afers interns de la Guàrdia Urbana.
Per cert, la persona que se li va disparar, sabem l'estat...
Això, sí, està en estat crític, va ingressar a l'hospital i veurem a veure com... Uh-huh. També ens van dir doncs, que la seva vida no corria perill, però hem de veure com evoluciona.
Bueno, anem amb una qüestió que estàvem tractant microtancat, i és un judici contra... Clar, estàvem fent memòria quan ha vingut el Toni Muñoz, que és un judici contra una dona que va tallar el penis el que era la seva parella en aquell moment, no?
Sí.
Demà comença aquest judici, que suposo que generarà una certa expectació. Li va tallar, com dèiem, el penis a la seva parella, Sant Andreu de la Barca. Ara, a micro tancat, el Toni Muñoz ens estava fent una mica de 5 cèntims de, perquè això de, ja no fa, o sigui, no fa 4 dies, sinó
no,
que...
No, fa 3 anys, pràcticament.
Per això dic que ara li deia, sí, sí. Dic, home, dic, perquè el Toni ens deia, us en recordeu d'aquell cas que us vaig explicar... Fa 3 anys, dic, home, fa 3 anys, hem estat aquí repassant què és el que va passar i també deixa'm dir-te que com més que han passat 3 anys abans d'arribar a aquest judici.
Bueno, és que la justícia va molt, molt lenta.
3 després... anys, sí, sí. La dona estava a la presó i està
sí, ha sortit. Va passar 2 anys en presó preventiva i quan va esgotar, diguéssim, el termini màxim, doncs la van deixar en llibertat, perquè, clar, el judici no arribava mai, no? I al final, doncs, uh-huh. La missió de la presó preventiva és evitar, doncs, que t'escapis i en aquest cas, doncs, clar, ja quan portava 2 anys a la presó, la van haver de deixar en llibertat. Aquest cas va passar el 31 de maig del 2021, per tant està a punt de complir-se els 3 anys des que va passar, i en un primer moment va haver-hi molt d'enrenou perquè no estava molt clar què és el que havia passat. Aquí sabem, doncs, que hi havia un senyor que regentava dos bars de Sant Andreu de la Barca, el bar Pirata i el Sibarita de la Barca.
Era
un
senyor, pirata, jo,
silent, sí. Era un senyor de Bangladesh que tenia com a empleada una dona que es deia Tània, de 35 anys, i que treballaven junts i que mantenien una relació sentimental. Val? Aquest senyor tenia una família, diguéssim, oficial, tenia la seva família, els seus fills a Bangladesh, i al mateix temps mantenia una relació, doncs, amb aquesta dona aquí a Catalunya. Aleshores, el 31 de maig el que va passar és que l'Abdul, que és el senyor, la víctima, doncs ell estava treballant al bar Pirata, va tancar el bar Pirata i se'n va anar a l'altre bar que tenia, on estava la seva parella treballant, per ajudar-la...
Ara començo a recordar tot el cas.
Doncs per ajudar-la a recollir i que pogués marxar abans cap a casa, no? Doncs sembla ser, segons explica l'escrit d'acusació de la Fiscalia, a partir també que s'han nodrit del que es va veure a les càmeres de seguretat que hi havia en aquell bar, i que va ser, doncs... molt important per intentar saber què és el que havia passat, doncs aquí descriuen tot un inici d'intent de mantenir relacions sexuals per part d'ella cap amb l'home, no? És a dir, que ella se la veu com molt insistent per intentar mantenir relacions sexuals. Doncs sembla ser, doncs, que mentre ella, doncs, estava recollint al bar, doncs l'Abdul s'asseu a un sofà que hi havia allà.
Podem dir que l'Abdul estava abusant de la...
Al revés. No abusant tampoc, però el que podem dir és que ella estava insistint molt perquè ell li fes cas i ell no li feia cas.
Era ella qui tenia ganes.
Exacte. Aleshores, fins al punt que l'Abdul, ja, mentre recull, doncs ell es posa a jugar amb les màquines escurabutxaques. I aleshores aquí, segons l'escrit de Fiscalia, la dona l'abraça per darrere, comença a fer-li petons pel coll, però l'home també s'hi nega. I arriba un moment, doncs, que, com es veuen aquestes imatges, ella, doncs, li baixa els pantalons i li diu, tu no has de fer res, tranquil, que jo només practicaré una fel·lació i ja està. I aleshores aquí ja l'Abdul sí que accedeix i bé, aleshores ella el que fa és li tapa els ulls i després de 3 o 4 minuts, doncs passa el que hem comentat. Doncs ella agafa un ganivet de cuina, Jesús, i li secciona el membre.
Mal. Sí. Però li secciona des de la base, des de
la soca. És una amputació total. Jesús, vull dir, que és
Caila està a punt de caure
rodona.
És salvatge.
Tu no tens, això no ho saps, amb el que fa.
Vostè també sap el mal que fa quan li seccionen el membre?
No, però m'imagino, tu no en tens.
Jo no
de cocallona.
Aquí has estat molt bé.
És que clar.
Però tu no tens cocallona.
Per favor, escolti...
Va sortir a l'estudi i, a veure...
De veritat.
És la meva secció favorita, que no torni ja.
Prou ja de portar-me la mòmia aquesta cada tarda aquí.
Ja t'he dit abans, sort d'ell i el senyor
Buigas... No, ni sort ni no sort, no, ja, no. És que no cal, és que ara no cal l'humor.
Home, humor ara, aviam...
No és gaire encertat, ara, fer humor.
No he rigut pas de res,
ni de ningú. Jo només dic que tu no entens de parar, tu percebeix el mal que fa.
A vostè tampoc li han fet mai, i de la mateixa manera
com
que
no se'n pot
imaginar, jo també m'ho puc imaginar.
Ja notes la sentida.
M'he persigat a vegades.
Va, a veure, li talla el penis per la soca. A partir d'aquí què passa?
Doncs el senyor comença a desagnar-se, però fuig del bar i se'n va just a l'altra banda d'aquest... Això estava situat en una mena de plaça, i a l'altra banda de la plaça hi ha la comissaria de la policia local de Sant Andreu de la Barca. Jesus. Ell va corrents cap allà, no sabem, la veritat és que costa d'imaginar-s'ho, però arriba allà, desagnant-se, diu a la policia, doncs, el que ha passat, que la seva parella li acaba de tallar el membre, i ella, que va sortir darrere seu, doncs, el que va dir a la policia, doncs, per justificar-se, va dir que ell l'havia intentat agredir sexualment, no? I aleshores aquí va ser quan va començar una mica l'enrenou d'aquest cas, quan es va saber, doncs, que l'Abdul, doncs, havia patit aquestes lesions. Molta gent també va dir, doncs, que, clar, havia sigut una reacció per un intent de violació, no? Però s'ha de dir que les càmeres de seguretat, després, doncs, d'una investigació i de revisar-les, doncs es va veure que allà no hi havia hagut cap agressió sexual, sinó simplement, doncs, una reacció molt violenta d'aquesta dona cap al seu cap i la seva parella. No?
Per quin motiu, saps?
Sí. La principal sospita i la principal hipòtesi de tot aquest cas és que l'Abdul estava a punt de marxar uns dies amb la seva família a Bangladesh per veure la seva dona, per veure els seus fills, i que, doncs, moguda pel despit i per una certa gelosia de la seva parella d'aquí, doncs va reaccionar d'aquesta manera violenta. Aquesta és la principal hipòtesi que explicaria aquesta reacció tan violenta.
Per tant, la dona, Toni, podria tornar a la presó.
Sí, sí.
No té una condemna ferma, sinó que va estar en presó preventiva, van acabar els 2 anys, va haver de sortir, i ara veurem què passa.
Sí, sí. De fet, la fiscalia li demana 10 anys de presó per un delicte, doncs, de lesions amb una amputació d'un òrgan vital, no? Vull dir, hem de dir, doncs, que l'Abdul va trigar 153 dies en recuperar-se, va estar 39 dies hospitalitzat, i, òbviament, doncs, està a l'espera, doncs, de que li puguin implantar una pròtesi, però que les ferides són bestials, no?
Jesús, Josep.
Bé, parlant de penis, ves per on, continuem el fil, perquè ara anem a parlar amb un dels penis més cotitzats a nivell internacional, o ho era, ja he perdut la... Sí, exacte, ja he perdut la pista, que és Nacho Vidal. Perquè Nacho Vidal, finalment, Toni Muñoz, serà jutjat per la mort d'un fotògraf, recordem-ho que això també ho hem tractat aquí al programa, durant un ritual del Sapo Bufo. Per aquells que encara no coneguin el cas, això era una mena
de ritual
amb un verí que te'l prenies d'un...
Havies d'agafar el gripau i l'havies de llepar.
No, em sembla que era...
L'havies d'inhalar, inhalar el vapor...
Bueno, ara el Toni ens ho explicarà, perquè no sé si era que havies de xuclar el gripau o havies de... No sé...
Allò, el cap de gripau, com si fos
una
gamba.
Ara ens ho explicarà el Toni.
Bueno, el que havia...
Perquè aquest tema sí que en vam parlar. Que...
Sí.
I la persona que li havia demanat al Nacho Vidal, perquè el Nacho Vidal ho havia practicat,
era per sortir de les drogues.
Exacte. I aleshores li va dir: jo te lo voy a hacer el
sapo bufo,
el conjuro del sapo bufo, i jo també t'ajudaré. I ves per on va tenir la mala sort, que li va fer el conjuro del sapo bufo, i amb aquest que volia sortir de les drogues, pues s'hi va quedar.
Sí,
és una mica la pel·lícula...
Exacte. És a dir, Nacho Vidal, en el passat, quan ell havia estat enganxat a les drogues, diu que va fer la cerimònia aquesta un parell de cops i que va quedar net, i que això, doncs, li havia canviat la vida.
Amb ell.
I que apreciava altres coses, com la mare naturalesa i les coses importants a la vida. No? Sí, i aleshores això era un ritual xamànic.
Ara, és una pràctica molt perillosa en què els participants fumen el verí d'aquest gripau, que és el Bufo alvarius, que és un gripau originari del desert de Sonora, de Mèxic. Es veu que les seves glàndules provoquen uns efectes al·lucinògens. Aleshores, aquestes glàndules les tenen al darrere del cap i són les que provoquen aquests efectes i alteració de la consciència. Quan tu fumes aquest verí, tens al·lucinacions i pots viure unes experiències diferents, diríem, però és molt perillós,
sí.
Tal com es va comprovar en aquest cas.
Sí, i això va passar el 28 de juliol del 2019. Nacho Vidal havia sigut requerit per la seva cosina, dient que tenia un amic que estava enganxat a les drogues, que era un fotògraf que es deia José Luis Abad, i que volia sotmetre's a aquest ritual del sapo bufo per a veure si es curava.
Jesús, Maria, Josep,
aleshores, al final, Nacho Vidal, això es va fer a casa seva, a casa seva.
A casa el Nacho?
A casa a Enguera, em sembla que es diu. Sí, al País Valencià. I allà van crear aquesta cerimònia, no? I clar, ell va ser, diguéssim, el mestre de cerimònies. Ell és qui va preparar la dosis, ell és qui va preparar-ho tot, qui el va fer inhalar i fumar aquesta substància amb el José Luis Abad, fins que va perdre el coneixement i va acabar morint. Aleshores, aquí l'últim episodi en el que havíem explicat aquí al programa era el juny, i havíem dit, doncs, que Nacho Vidal havia estat exculpat d'aquest cas.
S'havien
exculpat perquè consideraven que va ser el propi fotògraf qui voluntàriament s'havia sotmès a aquesta cerimònia i que, per tant, qui s'havia posat en perill era ell, i que la responsabilitat de Nacho Vidal, doncs, no era tal. Doncs ara la família, diguéssim, d'aquest fotògraf va recórrer aquesta decisió i l'Audiència de València li ha donat la raó i, per tant, Nacho Vidal serà jutjat per un delicte d'homicidi imprudent per aquest cas. Per què? Doncs perquè considera que ell no va prendre les precaucions que calia quan va fer tota aquesta cerimònia.
El sapo, bufo.
Clar, ell va dir, no, és que vostè sí que té responsabilitat en la mort d'aquest senyor. Vostè va ser el director del ritual. Es va atribuir un coneixement especial sobre aquesta classe de cerimònies. I va ser vostè qui li va proporcionar la dosis que no sabem si era la que tocava o la que no tocava, i que li va provocar la mort. També s'ha de dir, és a dir, la defensa de Nacho Vidal, el que sempre ha dit, és que, una, va ser el propi fotògraf qui va voler sotmetre's a això, vull dir que, per tant, la responsabilitat és seva, i que, després, una anàlisi forense va detectar que aquest home va anar drogat a aquesta cerimònia. És a dir, que s'havia pres diverses...
El
fotògraf, la víctima. I que això, la barreja entre el sapo bufo i la cocaïna que s'havia pres, doncs això li va generar doncs, un efecte i una reacció que, sense la cocaïna, doncs potser no s'explicaria. Com dient, això és culpa d'aquest senyor que es va posar en perill perquè a sobre va anar drogat...
I que ja no venia en condicions.
Exacte. Això és el que...
I si el condemnen, quina pena li pot caure?
Doncs la pena, doncs bastant alta, eh? Jo crec que poden ser, deuen ser això, entre 6 i 10 anys de presó. Sí, sí. Vull dir que veurem, eh? Veurem. Clar, ara l'han processat...
Doncs semblava que tot ja estava arxivat i ja s'havia acabat, i aquí obres un... Bueno, s'obre un nou front amb aquesta obertura de judici, que serà... Al final serà jutjat, el que deies.
Sí, el que vés a saber quan serà, perquè clar, això també estem parlant d'un cas que és de l'any 19, eh?
Per això dic que...
Fa 5 anys, però bé, hem de veure... Ara falta l'escrit d'acusació de la Fiscalia, a veure quina és la pena que demana per Nacho Vidal... I després veurem el judici, que segur que serà molt mediàtic, perquè clar, recordem que també es va generar un gran escàndol quan el van detenir. La Guàrdia Civil el va detenir l'any 2019, quan es va determinar la seva responsabilitat.
Escolta'm una pregunta, tinc una curiositat. Aquest gripau el devien portar de Mèxic, perquè aquí no se'n fan d'aquestes bèsties.
No, la veritat és que no ho sé, però qui tenia els contactes per aconseguir-ho i sabia perquè, com clar, es podia fer era Nacho Vidal.
Nacho Vidal. Sí.
Te l'han de portar amb avion, representa el gripau.
No som experts.
El verí potser porta, només el verí.
No, és que, clar, aquí parlem.
No ho sabem.
No ho sabem. És que vostès fan les preguntes com si fóssim nosaltres.
Porta un gripau viu a l'avion.
Potser no calia
però,
que portessin el gripau viu, no
ho
sé.
És que ara tinc curiositat.
Sí, però és que nosaltres no tenim respostes de com han portat el gripau o el verí.
Però això és el més important.
Bueno, però si no tenim
perquè
respostes...
Perquè això davant del jutge li has de dir, oiga, a mi el gripau...
Vagi al jutge i deixi'ns en pau una estoneta.
Me lo traje.
Vinga, va, circuli. Tio més pesat. Aquí ara l'he agafat pel tema del gripau. De veritat.
No, per ja li ha explicat la Marta.
Sí, li ha explicat la Marta i li ha explicat tot el que li podem explicar.
Miri, ara estic llegint més coses d'això. S'extrau el líquid de l'animal. És a dir, no cal que viatgi l'animal des de Mèxic.
El líquid el deuria tenir el Nacho Vidal i li va...
Sí, i és una droga. És una droga que
li van portar del Mercadona, amb un pot de pintar ungles, no li sembla? És que... Bueno, anem a una altra qüestió.
No es pot preguntar res.
No es pot dir res. Aquest programa, això és...
A
veure...
És pitjor que Franco.
Ok, però què?
Ara faltava.
Però quina barbaritat.
Bueno, anem a acabar. Volíem avui parlar amb el Toni Muñoz d'un tema que ha publicat recentment, que és que l'ha publicat a La Vanguardia, sobre els lladres reincidents. Expliques que es jutjar un delinqüent reincident és un procés molt lent, sobretot des que va entrar en funcionament una nova normativa. A veure, és a dir, fem una nova llei, fem una nova normativa i encara resulta que el remei és pitjor que la malaltia.
Sí, aviam, aquesta nova normativa es va aprovar l'agost del 2022, és una reforma del Codi Penal per castigar, i l'objectiu era castigar la multireincidència, no? Fa un temps també en aquest programa doncs explicàvem allò, que bàsicament una sentència del Tribunal Suprem havia eliminat l'agreujant, diguéssim, de multireincidència, i per tant, molts d'aquests lladres que acostumen a robar carteres, mòbils i objectes de valor... doncs acabaven que no entraven mai a la presó perquè consideraven que sempre era un furt, un delicte lleu, i per tant mai s'agreujava la seva conducta i simplement doncs acabaven vivint i pagant simplement eren condemnats a una multa que pagaven amb els diners que robaven. I al final això era una roda perversa, no? Què va passar? Doncs que a l'agost del 2022 es va aprovar una reforma del Codi Penal que va establir que quan tu cometies tres delictes lleus, tres furts, això passava a ser un delicte una mica més greu i ja comportava penes de presó. I d'aquesta manera... doncs s'agreujava la multireincidència. Però quin és el problema? Doncs que dins d'aquesta nova condició que es va establir, també hi havia un altre condicionant que era, d'acord, s'acumulen els tres furts que tu hagis comès, però al mateix temps s'ha de calcular que l'import del que tu hagis robat no superi, sigui superior a 400 euros. Això està generant un caos absolut a la justícia. Per què? Doncs perquè... quan la justícia doncs, té davant a un multireincident, mira primer a la base de dades policial, aviam, quants antecedents té aquesta persona? Busquen i diuen, ui, té 3 antecedents, d'acord? Anem a mirar si ara l'import de tot allò que va robar suma més de 400 euros. Exacte. I aquí està el problema, i és que aquesta informació no figura en aquesta fulla d'antecedents penals.
I com ho fan? Culpa que no figuri?
Bueno, doncs que, és que fins ara, com que no calia, doncs no ho apuntaven. Aleshores, què han de fer? La justícia ha de demanar en els jutjats que han condemnat prèviament aquests delinqüents la sentència per veure si allà hi figura l'import de la quantitat de l'objecte que han robat. Clar, moltes vegades és aquí a Barcelona, però és que els lladres multireincidents són itinerants, i per tant hi ha vegades que roben a Barcelona, hi ha vegades que roben a Madrid, hi ha vegades que roben a Euskadi, hi ha vegades que roben a Tenerife, i, clar, això implica que has de trucar simplement per poder aplicar aquest agreujant de multireincidència doncs a jutjats de tota Espanya i esperar que t'arribi aquesta informació. A La Vanguardia vam explicar un cas que era un lladre multireincident, sí, que té uns 50 antecedents a les esquenes.
Imagina't.
Val? I aquesta persona, per exemple, us poso un exemple, va entrar a robar a una botiga que es diu Lefties, de la plaça Universitat,
sí.
Val? I va robar 4 peces de roba. D'acord? 2 pantalons, una jaqueta i una samarreta.
Això en són cèntims? Jo.
Bueno, eren 80, això estava valorat en 86 euros, d'acord?
Oi, Déu-n'hi-do.
Sí, bueno, aquesta persona doncs, va ser detinguda només sortir de la botiga, li van agafar les dades, en principi, com que és un furt, doncs és la pròpia policia qui el cita a un judici que aquí ho entenem com a ràpid, però el ràpid són uns altres. Aquests són uns que es diuen immediats, no? I que s'han de celebrar en qüestió de 7 dies. Però què passa? Que tot està tan saturat doncs que no se'l jutja en 7 dies ni en 15, sinó que en aquest cas el van citar pel 8 de maig. Aquests fets van passar el 15 d'octubre del 2022.
Jesus.
I el van citar 7 mesos després pel 8 de maig
però no
del
de ser ràpids.
Ja, però és que clar...
Immediat havia de ser.
Immediat 7 mesos.
7 mesos.
De 7 dies a 7 mesos.
Val? I això... diries, bueno, doncs ja està, el dia 8 de maig del 2023, que jutgin aquesta persona i ja està. Però què va passar? Com que ja estava en marxa aquesta nova llei i que sabia, i aquesta persona era multireincident, van mirar el full d'antecedents penals i van veure, no, si aquest senyor té altres condemnes, altres antecedents, per tant, anem a mirar a veure si trobem els imports. Aleshores, això passa de... És una mica enrevessat, però això passa de ser un procediment per una falta, val? Per entendre'ns, sí, per un delicte lleu, una falta, i aleshores, com que ja s'ha de començar tot un procediment per un delicte que es coneix com a menys greu, hi ha un delicte que implica penes de presó, s'ha de fer una instrucció, i aleshores fa un procediment abreujat, que es diu. I aleshores, què implica això? Doncs que això se n'ha de fer càrrec un jutjat d'instrucció que ha d'investigar aquest cas, és a dir, aquest cas que es podia haver jutjat ja per la via... immediata, però ara s'ha d'obrir una instrucció amb la qual cosa se'l va haver de citar, ara no, vingui vostè a declarar com ha investigat per explicar això que li han trobat, les 4 peces de roba, d'acord. Busquen la policia, l'ha de localitzar, tampoc és tan fàcil. Normalment els carteristes, lladres multireincidents, són persones que, bé, que no, quan se'ls identifica no porten la documentació real. Molta és documentació falsa, per tant, hi donen domicilis falsos o domicilis...
Clar, van enredant la troca.
Van enredant. Finalment el localitzen i estava a la presó complint condemna per un robatori amb intimidació i 12 furts. Val?
Imagina't.
Estava a la presó de 4 camins. Què fa tot aquest procediment? Doncs aleshores se'l cita el dia 13 de juny a declarar com a investigat per videoconferència des de la presó de 4 camins. Se li ha de donar un advocat d'ofici, total que declara el dia 13 de juny de l'any 2023. Recordem que el furt va ser el 15 d'octubre del 22,
Sí, sí.
I diu que s'acull el seu dret de no declarar. Val? Aleshores això segueix. Finalment, el fiscal, el 23 d'octubre del 2023, és a dir, quan ha passat un any i una setmana, presenta un escrit d'acusació que li demana 5 mesos i 29 dies de presó. I aquest cas és un de tants que encara no s'ha jutjat. Estem parlant d'un furt, d'una cosa de poca complexitat, del 15 d'octubre del 2022, que encara no s'ha jutjat. Quin és el problema? Doncs que ara mateix la justícia de Barcelona és incapaç de... donar sortida a tots els casos que li entren. I clar, si tu ets incapaç de donar sortida a tots els casos que t'entren, es va generar un embús i no acabaràs mai. Per posar un exemple, si de mitjana a Barcelona cada dia poden haver-hi, entre l'època més baixa o l'època més alta, entre 100 i 300 furts, cada dia es jutgen a la ciutat de Barcelona 48 furts. Aleshores,
impossible, no quadra.
No quadra, no?
I aleshores?
Doncs,
com s'arregla això?
Doncs això s'arregla posant més jutjats, posant més gent a treballar, posant, podent celebrar més judicis, perquè, clar, aquí la policia...
No fa gaire va venir el rei, va donar un munt de despatxos dels
jutges. Sí, però aquests despatxos són de jutjats que ja existeixen. Aquí la jutgessa de Gana de Barcelona, que està veient quina és la situació, doncs ja està dient que bueno, que s'haurien de posar mans a l'obra per fer alguna cosa, no? Perquè s'han de crear nous jutjats que puguin fer judicis ràpids, que no són els immediats, sinó que ara aquest senyor que estàvem explicant,
sí, sí,
finalment, quan s'obri judici contra ell, serà davant d'un jutjat penal, per tant, això serà un judici ràpid, però clar, ha passat un any i mig i encara no l'han jutjat, per tant, vés a saber quan serà, i és un fet que és un senyor que s'ha emportat quatre peces de roba, vull dir, tampoc estem parlant d'una cosa molt elaborada, no? Per tant, bé, la jutgessa de Gana de Barcelona el que diu és que s'han de crear més jutjats per poder donar sortida, doncs, a tots els casos que entren, i també molts més jutjats de delictes lleus immediats per poder ventilar tots aquests casos de furs que hi ha, no?
Doncs...
mala peça al telèfon.
Exacte, sí. Això vol dir que la troca està ben enredada.
Sí, perquè a part hi ha una altra cosa que també crec que perquè la gent ho entengui...
Clar, vull dir, si tota aquesta disposició s'ha de generar amb nous jutjats, nous jutges, això...
No,
com no, i potser, la llei... i potser un canvi de la normativa que agilitzi totes aquestes coses. Perquè és que ara mateix, és a dir, els jutjats d'instrucció, que perquè la gent ho entengui, qui ha investigat el cas Palau, qui ha investigat causes de gran complexitat, el cas Negreira, el cas quin sigui, però casos d'aquests grossos, estan portant temes d'aquests, és a dir, estan investigant el robatori de quatre peces de roba en una botiga. Per tant, clar, dius, oh, és que la justícia està saturada. Bueno, però és que aquests jutjats, entre si investiguen macrocauses i al mateix temps tenen causes de tan poca complexitat que l'únic que fan és crear un embús brutal en els jutjats, clar, no acabarem mai, no? I aleshores, bé, algú hauria de posar fil a l'agulla en això.
I hauria de fer una legislació bé.
Exacte, clar. Exacte.
Comptant amb els jutges i amb els, bàsicament, amb l'estructura que tiren, exacte, que treballa com a funcionaris en el,
sí, sí,
en aquesta... Sí, en el que seria tot l'entramat de la justícia. Doncs, Toni Muñoz, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Vaig a fer unes compres a bon preu. A comprar uns cacauets salats. Aniria bé de gust, això.
Molt bé.
Passar la tarda. I ara tornem.
Molt bé.